Avui a Aula ELAC parlarem de matemàtiques, concretament de les proves Cangur. A la secció d'Aula en Aula visitarem el servei educatiu del Centre d'Art Tecla Sala amb l'alumnat de l'escola Pep Ventura. A la secció a fons assistirem a una activitat artística de l'Institut Eduard Fontseré en el marc de la conversió d'aquest centre en comunitat d'aprenentatge. A la secció Aula News sabrem quins instituts de l'Hospitalet participen al Picalletres. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Centre d'Estudis Jaume Balmes ens recomanaran un llibre i una cançó. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. Més de 6 milions d'alumnes de més de 100 països d'arreu del món participen cada any a les proves Cangur, un concurs de problemes matemàtics. A Catalunya fa 31 anys que la Societat Catalana de Matemàtiques organitza aquest concurs, amb la participació de centenars de milers de nens i joves, entre ells molts de l'Hospitalet. Avui volem conèixer què són les proves Cangur i quin és el seu objectiu. I per això tenim amb nosaltres a Antoni Gomà, a Marta Berini i al Pau Mir. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Primer, voldria que ens expliquéssiu una mica què són això de les proves Cangur, on van néixer, quan van néixer i quan es van començar a fer aquí a Catalunya.
Van néixer, en diuen les proves Cangur, perquè una agrupació de professors de França va importar una idea d'Austràlia. Austràlia, els cangurs, per això en diuen cangur. Perquè és una idea de fer una activitat matemàtica que vol intentar abastar tota la població i a base de fer-los uns reptes. Reptes que tenen tres nivells. La prova té 30 preguntes, bueno, la primària 24, però té 30 preguntes. La primera, tercera part és de preguntes. La idea seria que fossin a l'abast de tothom. La segona part, una mica més complicades, i la tercera part ja comencen a ser difícils. Però així, tota la mainada, doncs, pot fer coses i disfrutar i veure que les matemàtiques hi ha moltes coses boniques que poden servir per tothom.
Tu, Antoni, estàs des del principi aquí, des de que aquestes proves Cangur arriben a Catalunya, tu ets dels que va impulsar això.
La Societat Catalana va saber, a través del professor Josep Graner, que a Valladolid, un professor, Francisco Bellot, havia entrat en contacte amb els francesos i ho feia aquí, a l'entorn de Valladolid. I llavors ens va facilitar els problemes, vam fer una primera enquesta, per dir-ho d'alguna manera, en els centres, ara fa 31 anys, i l'any 95, i va ser molt ben rebut. I llavors l'any 96 es va fer la primera prova que va tenir 1.300 participants, que per començar va estar molt bé, ara som a 120.000, i així ha anat seguint.
Marta, tu no estàs des del primer any, però gairebé, no?
Gairebé, sí. Jo sóc companya de l'Antoni de la carrera i en alguna reunió que ens devíem trobar, doncs ho va comentar i, bueno, a mi em va interessar molt i aquí estic amb ells. Des de llavors estem a la Comissió Cangur i treballem conjuntament perquè cada any doncs puguin sortir els problemes i els nostres alumnes doncs gaudeixin d'aquestes proves.
Va ser difícil en aquests primers moments engrescar el professorat a que impulsessin això, perquè clar, ha de ser el professorat el que ho dinamitzi, no?, entre el seu alumnat.
Bé, jo crec, com que tenim molts amics a diferents instituts, doncs era la cosa, i ens trobàvem a diferents reunions, doncs mira el que hi ha, és estupendo, els nanos ho passen bé, quan acaba la prova parlen entre ells a veure com han fet el problema i tal. I bueno, vam anar disseminant aquesta idea que va tenir un èxit espectacular.
Ara, el 2026, serà l'edició número 31?
31.
Pau, tu t'has afegit fa menys, no?, a aquest tema, no?
Jo fa 2 anys que formo part de la Comissió Cangur, que prepara les proves i, de fet, fa una feina que dura tot un any sencer entre la primera creació de problemes i, al final, la creació de la prova en paper. Jo, per això, la meva participació prèvia havia sigut com a participant. quan jo feia tercer d'ESO, quart d'ESO, primer de batxillerat i segon de batxillerat, vaig participar en aquestes quatre edicions de les proves Cangur i en tinc molt bon record. Jo, com a participant, el primer any no sabia a què em presentava i el meu institut ho va muntar com una sortida d'institut. I tots hi vam anar i a mi em van anar molt bé, m'ho vaig passar molt bé i el segon any ja tenia ganes de tornar-ho a fer perquè en tenia molt bon record. I cada any va ser una hora i quart, que és el que dura la prova, una hora i quart de fer aquests 30 problemes i gaudint al màxim, perquè tens el repte del temps, tens el repte de... saps que va augmentant la dificultat i que els primers no pots dubtar gaires ni val la pena estar-ho repassant gaire perquè si no tindràs temps de fer els últims que necessites més estona.
Expliquem una mica la mecànica d'aquest concurs, des de com es dissenyen aquests problemes, perquè és un concurs internacional, no? Com es dissenyen aquests problemes i després com es porten a terme, el que explicava una miqueta el Pau.
Ara ho explicarà més la Marta, que és la que va més a les reunions internacionals on es prepara tot. Però jo voldria dir que quan has dit que hi havia més de 100 països, a mi m'agrada sempre insistir molt que després del començament, al cap de 2 o 3 anys, Catalunya com a tal, com Catalunya, va demanar entrada a l'organització internacional com a nació, i així hi estem. És a dir, que Catalunya, d'aquests 100 països, és un dels
és
que
un dels
que compta com a país.
Bé, doncs, tota la història del treball fins que s'arriba a tenir els 30 problemes és llarga. O sigui, ara, al mes de juny, comencem, jo, com a presidenta de la Comissió Cangur, demano a tots els participants que pensin problemes dels diferents nivells. Els agrupem, els posem en un drive, tothom hi participa, si m'agrada, si no m'agrada, hauria d'anar a aquest nivell, a aquest altre, jo li canviaria això, etc. Els polim. Llavors, un cop estan polits, els enviem al país que aquell any organitzarà el meeting internacional, on van representants de tots els països, per discutir i ser allà presents per arribar a l'acord. Llavors, tenim temps d'enviar-ho fins a finals d'agost. L'1 de setembre, o el 2 o el 3, els pengen a la web ja organitzats per nivell primer de... Sí,
perquè sí, això que ha explicat la Marta ho fa cada país. Per tant, hi ha un munt de problemes allà.
Hi ha un munt de problemes i llavors, quan els pengen a la web i has de... nosaltres, els que hi anem a la reunió, que som 5, tenim cada una un nivell associat i hem de fer els problemes. Jo vaig fer 340 problemes aquest any, que se dice pronto, i doncs has de dir si t'agrada molt, si t'agrada, si el veus correcte o si no t'agrada. I si no t'agrada has de dir el per què, perquè ja és massa curricular, perquè ja s'ha vist, perquè és fora de massa difícil, etc. I llavors, un cop estan les valoracions, quan arribem a la reunió internacional, on també ens reunim per nivells, els més valorats es comenten i es discuteix quin t'agrada més, aquest sí, aquest no, jo el posaria aquest el primer, no, aquest jo no el posaria perquè no m'agrada, el posaré l'últim, i arribem a tenir 30 problemes de cada nivell, més 6 o 7 a l'espera de si algun país no vol agafar algun d'aquests problemes, doncs té uns reserves per tenir la prova.
Però això significa que són els mateixos problemes en tots els països.
Exactament.
Cadascú tradueix la seva llengua. Llavors, són 30 problemes per cadascun dels nivells. Des de quin nivell a quin nivell?
Ja de 5è i 6è són 24 problemes. I de primer d'ESO a segon de batxillerat són 30. Agrupats, com ha dit l'Antoni, 10, 10 i 10, de més fàcil a més difícil.
Tu que has participat 4 anys, llavors t'apuntes en aquest... suposo que s'apunta al centre,
sí.
No?
Vale? Sí, sí,
a partir d'ara, al gener, no? Es poden apuntar?
Sí. El canguro està definit, com en els estatuts nostres, com una activitat de centre.
Llavors, s'apunta al centre. No sé si això es prepara a les aules, en el teu cas, com ho vas viure?
En el meu cas, justament, no ho preparàvem, però jo sé que hi ha instituts que ho preparen, a vegades fan una optativa que és resolució de problemes tipus cangur, i també hi ha sessions de preparació que es munten a les universitats o en altres llocs per persones que els hi motiva i volen preparar-s'ho. Al final és un tipus de problemes que Tot i que són molt variats, el format és molt fix, són problemes de resposta múltiple, hi ha 5 opcions i una és la correcta i només una. Llavors, es pot d'alguna manera entrenar a fer aquest tipus de problemes i jugar amb les probabilitats, amb la puntuació, és a dir, que es podria practicar...
Perquè no tots els problemes tenen la mateixa puntuació, no?
Exactament. En aquestes tres categories de problemes, els 10 primers problemes valen 3 punts, els 10 següents valen 4 punts i els 10 últims, que són els més difícils, valen 5 punts.
I si es falla, es resta...
Ah, és a dir, que has d'estar molt segur de la resposta.
Es resta la quarta part de la puntuació, si es falla. I si no es contesta, 0 punts.
Clar, no són problemes de matemàtics de desenvolupar. Bueno, igual algun sí que has de desenvolupar una miqueta per saber quina de les respostes és la correcta.
Per mi aquesta és una mica de les gràcies, que tu pots fer el desenvolupament que vulguis, al final has de donar la resposta correcta. La manera com hi arribis és oberta. Tu pots fer tots els recursos que vulguis.
Dèieu que hi ha 3 nivells perquè tothom que participi doncs, pugui fer algun... No vegi una cosa com, ostres, que difícil és això. Vale. Tot i que és un concurs, no hi ha, diguem-ne, una rivalitat entre centres. Com funciona això? Que després cadascú coneix la seva puntuació, però no hi ha un rànquing. Com va el tema dels resultats?
Bé, el cangur dona premis. Aquí a Catalunya, a cada nivell escolar, es donen 15 premis. De 15.000 participants, per exemple, que hi ha més o menys a l'ESO, es donen 15 premis a cada nivell. Igual a primària també 15. Així. I després es fa una publicació a la web de la llista del 1% de millors puntuacions, ben oberta. I aquests reben un regal i un diploma.
Però els centres no saben els resultats dels altres centres.
Els que no estan en aquesta llista no els saben.
Llavors el professor pot, amb una clau que té d'inscripció, tenir els resultats de cada un dels seus alumnes i llavors doncs, els hi diu la resposta. No, hi ha alguns centres doncs, que aprofiten el dia de Sant Jordi que, a més de donar els premis literaris, també es donen premis per als millors alumnes en el resultat de les proves. En fi, la qüestió és, el que no volem és que es converteixi en una disputa o en una... veure que si aquest centre que està al meu costat és millor que jo, si saben més, si la pública, la privada, si aquest... no sé, no. Això és completament per separat, o sigui, volem que el resultat només el sàpiguen els...
Els resultats globals de cada centre. Es publica això que deia de l'1% i també es publica en obert la llista del 6% de millors puntuacions.
6% de millors puntuacions.
Són les úniques que es publiquen en obert.
Jo m'he estat mirant una miqueta els resultats del curs passat, i sortia que més o menys per assolir-ne, diguem-ne, el 5 sobre 10, que no era la mitjana no arribava a això. Això és lo normal?
No sé, suposo. No, sí, jo no...
El que passa que el participar la majoria de la gent, els problemes són animadors, diguem-ho així, però sobretot els primers, els últims ja són difícils.
Són d'excel·lència, ja.
Perquè, esclar, encara que sigui un concurs que és internacional i així, la puntuació nostra és única, fins i tot no. València i Balears també ho fan, les mateixes proves, però no barregem les puntuacions, cada un fa les seves.
Pau, no sé si tu vas ser en algun moment d'aquest 1% de les
millors...
Ell
va tenir premi als 4 anys, perquè és molt modest i no ho ha dit, però...
Explica'ns-ho, home, explica'ns-ho.
Sí, jo recordo que vaig guanyar a nivell de Catalunya 2 anys, a quart d'ESO i a segon de batxillerat, i recordo que després de fer les proves, en aquest percentatge, aquests 15 primers premis de cada categoria, anàvem a una cerimònia on es feia aquesta entrega de premis. I en aquest dia es feia aquest petit reconeixement a les persones que justament havien pogut fer els problemes més difícils, que són aquests que valen 5 punts, els del final de la llista, que, com tu deies, poca gent potser els arribava a fer, però eren els més estimulants, els més interessants i els que requerien més estona de pensar i treballar.
No sé si abans que comentàveu que entre tots feu problemes que presenteu a fora, que també heu de triar els problemes que fan altres, no sé si vosaltres algun dels vostres problemes forma part dels que sortiran aquest any?
Sí, sí, cada any tenim la sort o hem treballat tan bé que ens seleccionen alguns. Dos cops ens han donat un premi per ser dels països dels quals han seleccionat més problemes.
I eren dels difícils o dels fàcils o dels intermitjos?
De tot, de tot. Saps què passa? És que és molt difícil pensar problemes per allà, perquè no són problemes curriculars, no és allò de resol aquesta equació, sinó que han de ser problemes poc usuals. De forma que quan els trobes, a mi fins i tot quan jo em poso davant d'un problema que he de fer, dic, i ara aquest com el començo a fer? Perquè no saps, no tens la típica idea de primer pas, segon pas, tercer pas, sinó començo per aquí, no m'he equivocat. I llavors al final, a mi a vegades em costen, i això que faig a un nivell intermedi, però a vegades els he de deixar, perquè clar, quan portes 2 hores fent problemes i al cap... i llavors els deixes i al cap d'una estona l'agafes i dius, ostres, si s'havia de fer així, no? Però són curiosos. Jo li diria, perdó, una mica com ser adultos, com si és l'adultet, és mostrar l'adultet, que no sé com es diu en català, d'un noi i una noia que s'hi posa allà i diu, jo l'he de resoldre, perquè si me l'han posat s'ha de resoldre, a veure quines tàctiques tinc per poder, i busques.
Imagina tenint només 1 hora i mitja, no, Pau? No?
Sí, 1 hora i quart.
1 hora i quart.
Realment és molt poc per fer 30 problemes. Si fas els números, és poc més de 2 minuts per problema, de mitjana. Llavors, els primers has de fer molt ràpids, si vols fer-los tots, i no tens temps de posar-te a comprovar-los. I, de fet, hi ha problemes, aquests que són tan macos, que poden servir per diferents cursos, perquè un problema bo i ben fet, potser a primer d'ESO és dels difícils, però tornem a posar la prova de quart d'ESO en la categoria dels fàcils d'aquella categoria.
Doncs, si us sembla, ara fa uns dies vam anar a visitar l'Institut de Santa Eulàlia, aquí al costat, i vam estar parlant amb 2 noies que han participat en les proves Cangur, per saber la seva experiència, no?, i que ens expliquessin també quina és la seva relació amb les matemàtiques. Anem a veure-ho.
Les proves Cangur són proves de matemàtiques, de lògica i de raonament, i nosaltres en el dia a dia, com que treballem a través de reptes, doncs intentem fer incloure aquest raonament i aquest procés en el dia a dia dins dels problemes que fem de vida quotidiana a la vida real, no? A través d'això, doncs, treballem els conceptes, treballem el raonament, treballem el procés, i per nosaltres no és tan important el producte final, sinó el com hi arribem en aquell lloc. Amb aquestes mini provetes que anem fent cada dia, doncs les proves Cangur encaixen molt, molt bé, perquè les proves estan formades per petits exercicis, que són reptes, que inclouen doncs, aquests mecanismes de raonament i de lògica. I normalment sempre tenim doncs, alumnes que es queden dins del 6% classificats de la prova, que aquests ja després passen a altres proves ja superiors.
He participat 3 vegades, a primer, a segon i a tercer, i suposo que aquest any a quart també participaré. A mi m'ha resultat una experiència motivadora, perquè les mates és una cosa que a mi doncs, em resulten interessants, perquè resoldre problemes doncs, em resulta agradable, i doncs, aquest tipus de proves, les proves Cangur, doncs, com són més de lògica i de pensar, doncs, em resulten atractives.
Doncs a primària vam fer com un simulacre de proves Cangur i em va interessar molt perquè deien que era tota Catalunya i em vaig motivar molt.
Jo les matemàtiques les porto bé. La veritat és que sí, jo me les estudio i em trec bones notes en matemàtiques, i sí que és veritat que nosaltres a aquest centre no solem preparar les proves Cangur com a tal, però jo els altres anys sí que quan s'acostaven, perquè de moment no ens han parlat res, doncs sí que m'ho preparava una miqueta.
Des de que vaig entrar a l'institut les he estat fent. M'agraden molt perquè com que les mates és una cosa que has de averiguar el que has de fer, i em sento ja connectada amb les mates de certa manera, perquè sempre m'han agradat i sempre he tingut bones qualificacions a les mates. M'agraden les matemàtiques, sobretot quan són problemes. M'agrada que és com esbrinar el que has de fer i se'm fa fàcil memoritzar-me les fórmules i llavors m'agrada per això.
Jo crec que les matemàtiques no li agraden a molta gent perquè és una cosa que tu necessites una base i si tu aquesta base a primària no l'agafes, doncs a més que vas pujant de nivell es van fent més difícils i si tu no l'entens, doncs és molt difícil que t'agradin.
Jo crec que a la gent no li agraden gens les matemàtiques perquè se'ls va acumulant el temari i com que la gent és molt de memoritzar i moltes vegades la gent diu no, jo escolto i després ja me'n recordaré i com que no, al final no se'n recorden.
A veure, sí que és veritat que les matemàtiques costen i són complicades i per ells són a vegades com un càstig. Els profes hem d'intentar fer-les més interessants, més atractives, per això recorrim sempre a aquests problemes de vida quotidiana.
Jo aquest any també em presentaré a les proves Cangur.
Bueno, ja veieu que són dues noies molt motivades i que aquest any també participaran en les proves Cangur. Han dit algunes coses interessants en relació a la relació de l'alumnat amb les matemàtiques. D'una banda, explicaven que elles pensen que la gent que no els agraden les matemàtiques és perquè com que van desconnectant, no? Com que no interioritzen segons quins conceptes i després cada concepte els hi és més difícil. No sé si vosaltres, que a més de fer les proves Cangur, sou professors o éreu professors de matemàtiques, si penseu que això és així, si és, les matemàtiques necessiten una base i anar construint sobre aquesta base i no perdre's pel camí.
Sí, jo crec que sí, o sigui, jo crec que un dels problemes fonamentals de les matemàtiques és que aquesta base que comentem, que és de poder saber fer un problema, no pots saber-lo fer si és molt complicat, si és molt poc relacionat amb la realitat. Uh-huh. Llavors, clar, és molt fàcil dir-ho i és bastant difícil de fer-ho. Però crec que doncs, a l'equip de professorat de matemàtiques del centre doncs, hauria d'arribar a unes fites de dir sempre iniciem un tema d'aquesta manera, que ho puguin resoldre, fer preguntes que ho puguin comentar a casa, que vegin que són aspectes de la realitat, que les matemàtiques els hi serveixen per anar solventant aquests problemes que es troben i cada vegada una mica més. I després hi ha la part mecànica d'agafar doncs, pràctica amb una sèrie de continguts que no que sigui memoritzar, però ho és de memoritzar, perquè les fórmules, l'altre dia comentàvem, no sé si amb ell, no sé si ja, o amb una reunió que vam tenir, clar, jo ja, aquelles fórmules que em sabia de memòria, ja, l'altre dia, la integral de 1 partit per arrel quadrada, ja, és l'arctangent, és la cosina, no ho sabia.
Em va preguntar la meva neta i ho vam comentar.
Ho vam comentar, perquè és que clar, ja no te'n recordes, però vull dir-te, si estàs fent-ho, si és el curs que ho estàs fent i tal, això t'has de recordar. Però sempre sabent que això que estàs fent és per trobar doncs, l'àrea d'una corba o alguna cosa que realment sigui...
I mirar-ho de fer lligant amb el món.
Amb la qüestió pràctica que també explicava el professor.
Sí,
no?
Sí.
Pau, tu que ara ets el professor en actiu, no sé si et veus amb aquestes dificultats.
Ha sortit un dels temes més crítics, potser que és la relació emocional amb les matemàtiques. Observem que hi ha a vegades un bloqueig, hi ha persones que han tingut una mala experiència, els hi ha passat que potser s'han trobat amb una resolució de problemes que estava massa lluny del que en aquell moment elles podien fer, i a partir d'aquí la seva relació s'ha distanciat de les matemàtiques, hi ha una mena de, bueno, un bloqueig, no? I treballar això a través de problemes contextualitzats, a través de situacions que es puguin explicar amb vocabulari quotidià i que per les quals siguin necessàries tècniques matemàtiques, això sí, és una manera de tornar a obrir la porta a totes aquestes persones perquè puguin connectar amb una assignatura que jo no penso que es pugui catalogar com a complicada o no complicada, sinó que és relativa a cadascú on es trobi. I el repte nostre com a docents és que a les aules tenim persones molt diverses i nosaltres hem de jugar amb activitats que permetin accedir a tothom i a partir d'aquí els que puguin treure-li més suc o avançar més, que també ho puguin fer. No quedar-nos només al nivell inicial, sinó que qui pugui avançar més, que també ho pugui fer.
Bueno, també... i amb les proves Cangur intentem això, sí, d'obrir que tothom vegi que pot fer moltes coses en les matemàtiques.
I que pot ser també divertit, no? Plantejar-t'ho com un repte, no? Sí, de... No sé, jo quan em poso davant d'un problema matemàtic, estic allà fins que l'aconsegueixo, no?
Sí, sí, no? I quan acabes el problema, el teu ego pels ja, aires, no? Puja molt, perquè dius, ostres, sí, sí, ho he aconseguit.
Clar, potser també això s'ha de traslladar, no?
Exacte.
Sí.
Als infants i als joves, no?
Una mica notar que tenen èxits, que saben resoldre problemes, que troben les solucions i que les troben bé, no? Perquè hi ha d'haver part d'això, si no, en qualsevol context no et motiva a seguir, si mai no tens un èxit.
Doncs si us sembla, per acabar, hem triat un exemple, un problema dels més senzills, no sé, em sembla que era, mira, de primer, un problema que és de primer de l'ESO, no sé si a veure si els nostres companys ens el posen així, perquè el puguem, pel que el puguem veure. Jo l'explico, si m'equivoco, em rectifiqueu, eh? Hem de pensar en aquest quadrat de 3x3 de números, tenen unes línies puntejades al costat, doncs imaginem que dobleguem el paper cap a dintre des d'aquestes línies puntejades i que els quadrats blancs són com finestretes. Vale? Llavors, la pregunta seria que quan es plega completament la solapa de dret dels dos costats, quina és la suma dels nombres que es poden veure a través de les finestretes? És a dir, tanquem un costat, tanquem l'altre costat, les finestretes serien els quadradets blancs, quan suma els números que es poden veure a través d'aquestes finestretes. No sé si ha quedat... Ho he explicat bé? Sí? Les finestretes, pensem, tanquem els de l'esquerra, tancaríem la finestreta cap a la dreta i tindríem...
Només tacharíem el 7, no? I llavors això suma molt més que 14.
Els quadradets blancs es tapen, no? Per les línies de punts.
Sí, clar. Però tapen.
I tapen.
Són els que tapen. És que
no, els quadradets blancs són els que deixen veure.
Els grisos tapen.
Els que deixen veure, clar. Llavors...
Perdó, sí, no, que és que clar, gires tot. Sí, sí, sí.
Sí. Bueno,
aquí tapes, sí, sí. La 4, te queda el 7, lo tapes.
Jo crec que el 3 i el 5 són els únics que queden sense tapa.
Exacte, el 3 i el 5 serien...
Llavors ens hauríem de sumar...
I són, és 8, vale, és això. Convidem a casa a que agafeu això, jo crec que seria més fàcil, feu una foto, ho retalleu, vale? I així segur que queda clar, però sí, seria, no, tapem cap a un costat i cap a l'altre, i el 3 i el 5 serien els únics números que quedarien destapats.
Jo molts problemes, quan els he de fer per primera vegada que me'ls envien, agafo la tisora, dibuixo, fa del ral, i dic, sí, es veu el número tal, perquè, o sigui, no hi ha, la visió tridimensional, o la, això és molt difícil de tenir, i es treballa poca a les escoles, no? I llavors et pots equivocar molt fàcilment. Llavors, jo primer ho faig i després dic, bueno, ja ho he fet i ara deixa'm-ho pensar.
Però de fet hi ha molts problemes que són això, són de... T'has de crear la visió tridimensional d'una cosa que estàs veient en el paper, no?
Sí.
Doncs Antoni, Marta i Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos, per apropar-nos les proves Cangur. Esperem que hi hagi molta gent de l'Hospitalet que s'apunti aquest any en aquestes proves i que li agafin el gustillo, no?
Bé, no hi ha, això de posar-se reptes. Que s'hi ve de dir que en Pau és en el Cangur, a cada entrega de premis donem una cosa que en diem el pin de plata en els alumnes que globalment han estat destacats. El primer pin de plata més famós és de l'Institut de Santa Eulàlia.
Això sí, ens havíem oblidat d'explicar-ho, sí, és cert, és cert, és cert.
I val la pena d'explicar-ho, ja que han sortit aquests nois de Santa Eulàlia, un noi, bueno, ara és un senyor.
I seria interessant, saber si hi ha hagut un augment de participació de l'any passat aquest, després d'aquesta...
Després del fi.
Ell era dels primers anys.
Era dels primers, sí.
No, dic, no m'he expressat bé. Si hi ha, després del programa d'avui, si comparant l'any passat amb aquest, si hi ha hagut un
moment... Seria interessant. Em poso a prova aquesta prova matemàtica de preguntar a l'institut.
Sergio Millán era un alumne de l'Institut de Santa Eulàlia.
Sí.
Devia ser el segon, tercer i quart cangur.
Sí.
I va tenir el primer premi destacat tots tres anys. I va ser una mica arrel d'aquest i d'altres que es va instaurar això del pin de plata. però ell va ser molt destacat.
Doncs això, ens queda de deures, a veure quanta gent participa a l'Hospitalet, si tenim algun pin de plata a l'Hospitalet, i així tindrem un altre motiu per convidar-vos i per parlar.
I practicarem els percentatges.
Sí, de les proves que cal. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
El Centre d'Art Tecla Sala ofereix visites educatives als infants i joves de la ciutat. En ocasions es tracta de visites de l'exposició del moment, adaptada al públic escolar, però també fan altres tallers. Hem acompanyat els infants de l'escola Pep Ventura en la realització d'un d'aquests tallers. Ens ho expliquen els nostres companys Pasqual Labarta i J.R. Bermúdez.
Molt bona tarda, doncs avui hem vingut al Centre d'Art Tecla Sala, més concretament a un espai que segurament molts de vosaltres no coneixeu, però que és l'espai d'educació d'aquest Centre d'Art de la ciutat, i coneixerem el servei educatiu que ofereix el Centre d'Art Tecla Sala per a les escoles, per als centres educatius de la ciutat, on ofereixen diferents activitats i també doncs, una manera de pensar, una manera de crear art d'una manera diferent, perquè a tota aquesta canalla de la nostra ciutat s'endinsi en el món de la cultura. I per conèixer en què consisteix aquest servei educatiu i sobretot l'activitat que hi ha avui programada, comptem amb la Gessamí Olesa, ella és mediadora de cultura, ella també és artista i forma part de l'equip d'educació del Tecla Sala. Molt bona tarda, Gessamí.
Molt bona tarda, què tal?
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest servei educatiu que ofereixeu des del Centre d'Art.
Aquí tenim un equip educatiu, el Centre d'Art Tecla Sala és un centre d'art referent aquí a l'Hospitalet i també a la zona metropolitana. I bé, una mica la funció principal que nosaltres tenim com a equip educatiu és fer arribar l'art, no? Les pràctiques artístiques contemporànies a la comunitat, al nostre entorn, a la nostra xarxa. Avui tenim una activitat que està dirigida especialment a centres educatius, però també comptem en un programa més ampli, és a dir, un programa públic, on també organitzem diferents activitats, que de fet aquí a l'espai educatiu les podeu veure, diferents activitats puntualment al mes. Algunes d'elles són lectures desesperades i la bobina, que serien això que vos dic, no? Més dirigit a un públic adult o a un públic jove, és a dir, públic obert a tothom, i també en cap de setmana organitzem activitats infantils. L'activitat que tenim avui és una activitat molt especial, és una activitat on els infants venen aquí al centre d'art, connecten en el centre d'art i, a més, creen una història que no és qualsevol, sinó que estem parlant d'un tema que crec que és molt interessant que a certes edats ja comencéssim a parlar, que és l'espai públic. I és que la història que contem, primer fem una història, és a dir, contem una història, contem un conte, este projecte de fanzins, d'enfilar històries, que és com se diu l'activitat, ja sorgeix aquest estiu, sorgeix d'una col·laboració en la biblioteca, i és un programa que nosaltres li diem Entre Tecles. Aquest programa durant l'estiu s'ha pogut desenvolupar i ara continua. I en aquesta continuació avui tenim aquesta activitat programada que es diu Enfilar Històries i en concret A la Garjola. A la Garjola és el títol del llibre, és una història que mos narra una sèrie de personatges que passen per un espai públic, que passen per una plaça i allí succeeixen coses. A partir d'aquesta història, els infants creen col·laborativament, és a dir, entre totes, una història, un fanzín, que després s'enduen, i és el fanzín que tenen de la classe. Aquest espai és un espai de creació, és un espai també d'exploració del que significa la llibertat, del que significa el racisme, del que signifiquen els drets humans, i a partir d'aquí també generem aquest diàleg, no? Entre el que veuen els infants al seu dia a dia, el que es troben, no? en aquesta història i les històries que creen.
Avui vindran alumnes de primer de primària del centre Pep Ventura, d'aquí de la ciutat, del barri de Collblanc, i pel que m'explicaves, doncs és una activitat que no només està oberta a escoles, també a persones que poden doncs, entrar a la pàgina web del Tecla Sala i descobrir doncs, aquestes activitats culturals que connecten ciutat, que connecten pensament crític i que connecten també, doncs, evidentment, l'art. Explica'ns una miqueta com reaccionen els nens i nenes a aquestes activitats, com treballen.
Habitualment és un espai que el fet de treballar col·laborativament és una acció, no? que els sorprèn. O sigui, en principi, el que fem és que tenim, si voleu us ho puc també ensenyar, tenim com un full que representa aquest espai públic, és a dir, que se pot llegir com uns carrers, que de fet és un treball previ que han fet en els carrers de l'Hospitalet mateix, o sigui, que els mapes als quals dibuixen aquests fanzins són de l'Hospitalet. I per tant, el que fem és que cadascú individualment té un, però cada donem un temps i cada moment anem canviant. És a dir, cada 10 minuts canviem. Aquell mateix full, aquell mateix espai públic, ha estat dibuixat per diferents persones. I llavors això, al final, se compila en un mateix fanzín. Coneixeu els fanzins? Entenc que sí. Els fanzins són una autopublicació, que és un format molt lliure, és a dir, podem trobar fanzins des de fotografia, pintura, escriptura, poesia... És a dir, és un format precisament que explica això, no? Una manera de expressar-nos, una manera lliure d'expressar-nos. I una mica també ens interessava el fanzín per això.
I el fanzín també un format analògic, que crec que també és important doncs, endinsar a la canalla en aquests formats, doncs, ara en un moment en el qual les pantalles doncs, estan agafant molta força, oi?
Sí, és un format analògic, com tu dies, és paper, treballem en diferents materials, colors, ceres, rotuladors... Llavors és un moment també de connectar en el que hem treballat prèviament a la història, i el que volem que passi. Què volem que passi al nostre espai públic? És la pregunta que els fem, que jo crec que és una pregunta força interessant i que fins i tot a vegades fem la broma de podríem portar este fanzín a l'Ajuntament i dir així és com volem el nostre espai públic, no? Com a infants.
Doncs, Gessamí, anem a descobrir què proposen aquests nens i nenes de l'escola Pet Ventura i a veure aquests fanzins que sortiran avui aquí al Tecla Sala. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'Institut Eduard Fontseré es vol convertir en comunitat d'aprenentatge a partir del mes de febrer. D'aquesta forma, les famílies i voluntaris del barri podran col·laborar en el centre. Però abans, l'Institut ha fet tot un seguit d'accions per implicar la comunitat en aquest procés. La darrera d'aquestes activitats ha estat un procés artístic comunitari dirigit per Contorno Urbano. Així és com es va desenvolupar.
La comunitat d'aprenentatge és una organització educativa que escoles i instituts decideixen emprendre especialment per fomentar l'aprenentatge dialògic. Doncs el que pretenem és, sobretot, incrementar les interaccions entre membres de la comunitat. Nosaltres estem ara en l'any 1 de transformació.
Eduard Fontseré en el futur estem en el camí d'arribar a ser una comunitat d'aprenentatge i la comunitat d'aprenentatge inclou els alumnes, els pares, altres persones del barri, com la gent de la biblioteca. Llavors, aquest projecte que és tan emocional ajuda molt a pensar en com serà aquesta comunitat d'aprenentatge, on volem que ens eduquem tots i el barri sigui part de l'institut.
Això és un programa de residències artístiques que l'Associació Contorno Urbano d'aquí de la Florida ofereix des de fa ja anys. El programa de Contorno Urbano té un caràcter comunitari. Vol dir que està fet perquè els veïns del barri ho puguin gaudir i puguin aprendre i també perquè hi participin.
El resultat d'un projecte que portem treballant des del mes d'octubre a famílies, un professorat i alumnat, i és una mena de projecte que vol parlar de la memòria, del nostre record sobre la Florida, el present i com enfoquem el futur, com voldríem que fos el barri de la Florida i el nostre institut també.
Hemos juntado a las personas que queríamos que pueden expresarse bien, sin palabras, y pues con todo el esfuerzo y todo el cariño pues hemos conseguido hacer esto.
Hem començat amb tot d'activitats una mica per agafar més confiança i per anar més fluïts I bueno, treballar en contorn urbà ha sigut molt interessant perquè crec que hem fet coses que molts de nosaltres no havíem fet mai a nivell de teatre, a nivell d'expressió, i hem parlat de coses que realment ens han arribat molt i ha sigut molt, molt maco i molt enriquidor.
Al cap i a la fi, nosaltres hem decidit fer això per la millora educativa, no?, i els resultats educatius dels nostres alumnes. En el mes de febrer, el dia 5 de febrer, dia en el qual convidem a tothom del barri que vulgui venir, especialment convidem, no?, a les nostres famílies i a tots els nostres interlocutors habituals, a que vinguin a l'Assemblea General, la primera assemblea general que farem, en la qual hem de fer la presa de decisió de ser comunitat d'aprenentatge, però ja per part d'alumnes i per part també de famílies i de persones col·laboradores.
L'alumnat de l'Institut Jaume Botey participa en l'edició d'enguany del Picalletres, un concurs organitzat per la xarxa de televisions locals que consisteix en letrejar paraules. Hem assistit a una de les eliminatòries d'aquest concurs.
El concurs de la xarxa de televisions locals Picalletres arriba enguany a la 17a edició. Es tracta d'un concurs lingüístic que consisteix principalment a lletrejar paraules en català amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana entre el jovent de manera divertida. Hi participen alumnes de secundària de centres d'arreu de Catalunya en dues versions del concurs, la radiofònica, destinada a estudiants de segon d'ESO, i la televisiva, en què hi participen estudiants de tercer. El Centre Cultural La Bòbila ha estat un dels escenaris de l'enregistrament de la segona fase del concurs en la seva versió televisiva. Una dotzena de centres de la zona que s'han classificat prèviament competeixen entre ells de manera presencial. Dos representants de l'Institut Jaume Botey han participat en aquesta fase d'eliminació en ser un dels centres més ben posicionats en el Picarrànquing de la zona.
Primer practicàvem l'aplicació i qui feia més punts al nivell 3 de lletrejar era qui anava a concursar. I doncs hem sortit nosaltres. Al principi una mica nerviosos, però ja després hem anat lletrejant paraules i la vergonya s'ha anat, però, i els nervis també, però ha sigut dur, una mica dur.
El territori català es divideix en 10 zones i l'Hospitalet participa en la zona marinada juntament amb les poblacions del Baix Llobregat i Barcelona. El centre que assoleix la màxima puntuació de la seva zona passa a la gran final nacional, que s'enregistrarà el 3 de juny.
A mi no m'ha semblat molt difícil, però sí que és veritat que amb els nervis et feien passar una molt mala jugada i això feia treure menys punts, però jo crec que al final hem fet un bon resultat i ja està.
Jo crec que una mica sí, per practicar el català i de lletrejar i totes aquestes coses, però no tant com abans del concurs.
El concurs es basa en dos tipus de proves, lletrejar paraules i resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantegen, l'intrus i el codi secret. Encara, però, haurem d'esperar algunes setmanes per conèixer si l'alumnat de l'Hospitalet ha aconseguit classificar-se per la pròxima fase. El Picalletres s'emetrà a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Júlia i la Leonor de l'Institut Jaume Balmes, que ens recomanen un llibre i una cançó.
Em dic Júlia Martínez Moliner i faig segon d'ESO al Centre d'Estudis Jaume Balmes. He vingut a recomanar un llibre de Michael Ende que es diu Momo. Es tracta d'una nena que viu a un anfiteatre a prop d'un poble i fa molts amics, però uns homes tracten d'apoderar-se del temps de les persones i ella ha d'intentar evitar-ho per salvar els seus amics. Jo vaig conèixer aquest llibre perquè me'l va recomanar la meva mare, que se'l va llegir quan tenia la meva edat també, i li va agradar molt i va pensar que a mi també m'agradaria. Jo li recomanaria a tothom, no és un llibre que tingui edat, li pot agradar tant a un nen de la meva edat com a una persona adulta. A mi m'agrada perquè transmet un missatge molt bonic, que és que hem d'aprendre a valorar les coses petites.
Soc Leonor Ratia, de primer de l'ESO,
al Centre d'Estudis Jaume Balmes. He vingut a recomanar una cançó que es diu Coti per Coti del grup The Tallets. Aquesta cançó dona una metàfora del desig i la curiositat que tenen les persones i també dona una advertència de la informació que et pots fiar i de les persones que et pots fiar. La vaig conèixer fa com un o dos anys amb la meva amiga que em va recomanar aquesta cançó també. La vaig escoltar i em va agradar molt. Jo li recomanaria aquesta cançó crec que a tothom perquè no té edat, però va dirigida al públic jove. A mi m'agrada aquesta cançó perquè transmet alegria i em dona ganes de cantar la lletra sempre que l'escolto perquè m'agrada molt. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'n puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa EduCaixa, que ha seleccionat a l'Institut Apeles Mestres per formar part d'aquesta iniciativa. I també us oferirem el primer capítol de la secció EOILH Explorers, que fem en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Us hi esperem. Fins dimecres. Thank you.